Barcelona és ràdio.
Una vida de ràdio. T'acompanya l'Albert Malla.
Ei, estem encetant el capítol número 107 de Barcelona és ràdio. Una vida de ràdio. Gràcies per arribar fins aquí, si ens estàs escoltant des del capítol 1 o si acabes d'incorporar-te, tant de bo que aquí t'hi trobis molt a gust.
Això que estem escoltant és l'inici del programa 107 d'Una vida de ràdio d'Albert Malla, que podeu seguir còmodament a internet, en concret a través de la pàgina d'ivox.es, Una vida de ràdio. Allà hi trobareu 126 pastilles com aquesta dedicades al món de la ràdio. I aquesta nit, segon i darrer capítol d'homenatge al voluntariat que diferents periodistes de casa nostra estan fent des de fa anys a fi efecte d'aconseguir la creació d'un museu de la ràdio. Aquest 22 d'abril, precisament, ha fet 24 anys que es va iniciar un repte que encara perdura.
En paraules dels protagonistes, una de les potes que ha de tenir el futur museu de la ràdio és el patrimoni sonor. Aquest territori el coneix molt bé un dels professionals que més ha treballat per a la seva recuperació. Parlem, evidentment, d'Albert Malla.
Ben segur que sou molts els que l'identifiquem amb com a director i presentador del programa d'èxit Cocodril Club, que és un espai dedicat a explorar la música de pop-rock dels anys 60, 70, 80 i 90 i que compta 25 anys d'història. Amb l'Albert Malla despleguem el mapa d'amics d'avui.
Albert Malla és locutor de ràdio i publicitat, actor de doblatge i discjòquei, distingit el 2012 amb la menció d'honor de Ràdio Associació de Catalunya per la seva trajectòria. És un dels impulsors del Museu de la Ràdio juntament amb Sintonic i Esther Moles.
Albert, un plaer de tenir-te aquí entre nosaltres. Una vida de ràdio és un programa d'amor al mitjà. Com va néixer aquesta idea?
Això en principi era un programa privat per mi. Jo quan preveia que anava a fer alguna cosa especial, jo sé, per exemple, un dia que vaig aconseguir la primera entrevista amb Joan Manuel Serrat, per exemple, no? Doncs m'ho preparava per poder-m'ho gravar, perquè clar, abans de l'era digital, abans dels podcasts, no era tan fàcil com ara. Necessitaves que, si tu no estaves a casa, necessitaves que algú et gravés just a l'hora que sortia allò, no? I amb casset, evidentment. Gravar les mateixes ràdios era complicat, perquè només es podia gravar amb cinta magnetofònica de bobina oberta, que eren molt cares, i es reciclaven, s'esborraven i no te les deixaven guardar. Llavors, l'any 83, per una sèrie de circumstàncies, vaig disposar d'uns dies i vaig pensar en ordenar això i fer-ho com si fos un programa de ràdio normal, és a dir, amb sintonies, indicatius, fins i tot publicitat d'aquell moment. Més tard vaig afegir no tan sols la ràdio que jo havia fet, sinó la ràdio que jo havia escoltat i que seguia escoltant. I ho vaig anar posant al dia fins al 2016, que alguns companys, ja llavors ja era més fàcil passar-ho a MP3 i deixar-ho, i alguns companys de professió em van dir, home, això és fantàstic perquè l'hàgim escoltat quatre gats, no? Això l'hauries de fer públic. I em van convèncer i ho vam posar a la plataforma ivox.com i allà hi ha un total de 126 capítols de 80 minuts cada un amb el so original de la ràdio que he fet i de la ràdio que he escoltat i fins i tot de bastant abans que jo existís, perquè hi ha talls d'àudio dels anys 30, dels 40, dels 50...
Déu-n'hi-do, i m'explicaves que vas començar a fer quan vas entrevistar per primer cop Joan Manuel Serrat, que t'ho vas gravar tu, però clar, com ho has fet per recuperar emissions, el que em deies, dels anys 30 i 40, d'emissores que estan desaparegudes?
Ha estat complicat i la majoria de vegades ha sigut per casualitat, ara, amb les noves tecnologies, alguna cosa s'ha pogut trobar a internet d'algun altre bot com jo que ha guardat coses, no? He tingut accés, pues, a vegades, per altres amics que m'han passat àudios. També una vegada em van avisar de que estaven llançant unes cintes magnetofòniques a un container i jo vaig anar i vaig aconseguir recuperar-ne algunes abans de que arribés el camió de les escombraries. I així hem anat fent, doncs ja et dic, aquesta història de 126 capítols de 80 minuts cada un. Però realment no s'ha tingut mai cap respecte en aquest país per la fonoteca. La majoria d'emissores en el seu moment no guardaven les coses perquè era car guardar les cintes, i altres que tenien, per exemple, jo vaig treballar molts anys a la popular emissora de les Rambles, que en aquell moment es deia Cadena Catalana, però que anteriorment havia sigut Ràdio Associació de Catalunya. I, bueno, jo vaig treballar allà, que encara hi havia alguns logos que posava RAC en els poms de les portes, i on hi havia una fonoteca bastant notable de radioteatre, que és una cosa que gairebé s'ha perdut, de radioteatre, de contes, de moltes coses. Bueno, doncs aquesta emissora, l'any 90, va ser absorbida per Onda Cero, i nosaltres, dic nosaltres perquè hem sigut diversos, hem trucat a Onda Cero preguntant què han fet d'aquelles cintes que nosaltres sabíem que existien, que estaven allà, perquè vam treballar allà, i ningú sap res.
Per aquest motiu, el futur Museu de la Ràdio ha de vetllar per la conservació del patrimoni sonor del mitjà. També vol que sigui un espai que repassi la seva història, tant del mitjà com de la societat, a través de la pròpia ràdio i de la publicitat radiofònica, i que treballi la formació i divulgació del llenguatge sonor.
Albert, com t'imagines, doncs, aquest patrimoni sonor al Museu de la Ràdio, ordenat cronològicament, destacant moments històrics?
Sí, bueno, això seria qüestió de posar-s'hi mans a l'obra. Jo sóc qui fet d'una vida de ràdio, que està a disposició de qualsevol enamorat de la ràdio que ens estigui escoltant i que està gratuït. Jo ho he fet com si fos un programa de ràdio. Per tant, els primers que sigui, que fos atractiu, tot està narrat per mi, explicat. Ara escoltarem tal cosa que va passar d'aquesta manera i evidentment també hi ha moltes anècdotes i bromes i coses divertides que han sortit per antena, no? Ara ja, si ens poséssim a fer el museu, doncs els responsables haurien de, o historiadors potser, haurien de classificar-ho per temes o per èpoques, no?
I per exemple, Albert, quins moments no poden faltar en aquest museu?
Home, serien molts. Tot el que es pogués aconseguir. Per exemple, jo tinc un... Ara no me'n recordo del nom, però vaig aconseguir l'àudio d'un general republicà que va gravar un missatge abans de que s'acabés la guerra, abans de l'any 39, dirigit als que pensaven com ell i als que no pensaven com ell. Però ell va deixar un missatge per veure si s'acabava la guerra, no?
Por primera vez mi voz ante el micrófono de la radio.
General Vicente Rojo, al 1939.
Y otro lado del frente. A mis compañeros de ayer y a los de hoy. A los españoles todos. Y quiero hacerlo poniendo calor en mi palabra y sinceridad en las ideas, para que cuantos me escuchen en esta noche del 18 de enero, en la que se cumplen justamente 2 años y medio de nuestra guerra fratricida, encuentren en mi voz el eco de su propia conciencia.
Albert Malla és locutor de ràdio i publicitat, actor de doblatge i discjòquei, distingit el 2012 amb la menció d'honor de Ràdio Associació de Catalunya per la seva trajectòria, i un dels impulsors del Museu de la Ràdio, com hem dit abans, amb Cinto Niqui, que comanda també un dels programes més veterans de casa nostra, Altra Ràdio, a Ràdio 4. Albert, què voldries dir als oients de la Nit dels Ignorants?
Voldria dir que això és el més important, que necessitem adhesions. Tenim unes 500. Per nosaltres són moltes, però segurament per als responsables de l'Ajuntament o de la Generalitat serien poques. Tot aquell que vulgui que hi hagi un museu de la ràdio a Barcelona només ha d'anar al web altraradio.cat, altraradio tot junt, .cat, i al connectar-se ja veuran clarament allà a la pàgina com es poden adherir. I l'únic que han de fer és deixar el seu nom i un correu electrònic, que també necessitem adhesions dels companys. Hi ha molts companys que encara no s'han adherit i en aquest cas no podem dir-ho de l'amic Xavier Solà, que sí que va ser un dels primers que es va adherir. Per cert, que a Una Vida de Ràdio podeu escoltar el Xavier Solà l'any 1983 fent una festa al costat meu a una discoteca de Girona.
Les 2:43.
Bona nit, Albert, com esteu? Bona
Vosaltres
nit, Girona.
Mateixos.
Hem estat parlant, hem estat escoltant els musicals de la cadena catalana i no hem donat una forta abraçada al que és Girona. Por favor, vamos a ver qué tal nos parece Girona. Me parece que nos merecemos un aplauso todos juntos, porque todos en general compenetramos la radio. ¡Esto es Girona! ¡Son 50 años! Y durante 50 años, bueno, somos muy jóvenes nosotros para hablar de 50 años, pero ya son populares muchas canciones, muchos locutores, y sobre todo el Brivada, 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 Bra. ¿Eso no? Brivada, Brivada. ¿Se oye? Va, Brivada. Brivada. Brivada.
Amb la veu de Xavier Solà de fa uns anys ens acomiadem, Albert. Moltes gràcies per atendre'ns aquesta nit, i tal com li vaig dir a Cinto Niqui ahir, esperem que el Museu de la Ràdio sigui aviat una realitat.
Esperem, esperem. Ells, els que ho haurien de fer, ja ho saben, això. Ja hem parlat amb ells i estem contínuament en contacte a veure si ho aconseguim amb una mica de sort i el recolzament de tothom.
Esperem que sí. Bona nit, Albert.
Bona nit, Aina.
Ai, que m'heu fet pujar els colors, Ostres, tu, és ben bé que tots tenim un passat, Sí, era el 50, és la festa dels 50 anys de Ràdio Girona, al Teatre de Girona, i bé, era una, allò que diem, una realitat d'un moment determinat que ha quedat enregistrat, que és la força que té el valor sonor, el patrimoni sonor, i això sí que és hemeroteca pura. Això no pots dir que no eres tu, amb aquell ribata-ribata-ribata-ra, que me'n recordo una vegada que va trucar un oient aquí i va dir ribata-ribata-ribata-ra, que era tan simple, tot té una explicació, la vida. Feies presentació de discos i normalment anaves amb molt de ritme, molt de swing, però com que no tenies paraules, perquè se t'acabaven, clar, perquè no es notés, el ritme que duies l'acabaves amb un ribata-ribata. Era una manera d'acabar la frase, però és que... Bé, perdoneu aquest punt de confessió directa. Tancarem amb una frase de l'escriptor Jacques de la Cretell. La ràdio marca els minuts de la vida, el diari, les hores i el llibre, els dies.
Totes aquelles persones que vulguin adherir-se al manifest en favor de la creació d'un museu de la ràdio poden visitar la pàgina web altraradio.cat. Allà trobaran informació i s'hi podran adherir. Amb el testimoni d'Albert Maia tanquem el mapa d'amics d'avui.